13. Esports de fons.
Benvingut al programa dels Esports de Fons 13, el programa que repassa amb la seva particular visió l'actualitat d'aquests esports, el ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme, el trail, i que us dona consells de nutrició, material, psicologia i entrenament. Una producció de Ràdio Sabadell per a tota la xarxa de ràdios locals de Catalunya. I qui som avui a la taula de 13? El Llorenç Esteve, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba i el Javi Fidalgo. A l'altra banda del vidre tenim l'equip tècnic format pel Toni González i el Genís Vega. I sóc l'Aleix Muñoz i us convido als propers 30 minuts a acompanyar-nos i encomanar-vos la nostra passió pels esports de fons. Què tindrem avui a 13? Un programa carregat d'actualitat esportiva i de bons consells per fer esport i cuidar-nos millor. Repassarem l'actualitat de l'atletisme en ruta i pista amb Llorenç Esteve, el de l'esquimó amb el Xavi Palaí, el del trail amb l'Aniol Riba, de triatló amb qui us parla, i el Javi Fidalgo ens porta una fàcil recepta per menjar bo i sa. Escoltarem els consells d'en Marc Gorga d'aquesta setmana. Repassarem també la previsió meteorològica per a la propera setmana i ara que ja sabeu què tenim a taula, comencem!
Entrenament, psicologia, competició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Bambes, claus i pistes d'atletisme, dècimes i centèsimes, dorsals i pulsacions al màxim. Atleta en actiu i entrenador enamorat del tartan. Ell és Llorenç Esteve.
L'activitat atlètica a la pista coberta no cedeix. En aquest cas hem tingut moviment a nivell autonòmic, estatal i internacional. Pel que fa a nivell autonòmic, a Sabadell hem viscut el Campionat de Catalunya de clubs en categoria màster, on el Club Atlètic Nou Barris i el Barcelona Atletisme s'imposaven en categoria masculina i femenina, respectivament. A la ciutat basca de Sant Sebastià es vivia el Campionat d'Espanya Absolut de Clubs, el que anomenem Copa del Rei i Copa de la Reina. Seria l'equivalent en el món del futbol, el mateix, l'únic que es disputa una sola final amb els 8 millors clubs de l'estat espanyol. En aquest cas, la victòria masculina se l'ha endut al Futbol Club Barcelona de manera bastant destacada. En la categoria femenina, el València Esports s'imposava d'una manera bastant més ajustada amb els seus rivals. A la ciutat alemana de Karlsruhe s'ha viscut la segona cita del IAAF World Indoor Tour, on nombrosos atletes espanyols hi han pres part. Destacarem l'actuació de Saúl Ordóñez, plusmarquista espanyol dels 800 metres llisos, que establia una nova mínima pel Campionat d'Europa de Glasgow de l'any més vinent en la prova de 1.500 metres llisos, amb un temps de 3 minuts, 39 segons i 40 centèsimes, fet que el situa en segona millor marca europea de l'any. Celi Anton, en la prova de 3.000 metres llisos, establia la segona marca espanyola sub-23 de tots els temps amb un temps de 9 minuts, 1 segon i 51 centèsimes. Ana Peleteiro, la millor triplista espanyola actual i bronze mundialista de l'any passat, amb un salt de 14 metres 51 centímetres, establia nova marca personal i es col·loca líder en el rànquing europeu de l'any. A la ciutat suïssa de Berna, en un míting de menor reconeixement, Auri Lorena Boquesa, en la prova dels 400 metres llisos, establia un temps de 53 segons i 3 centèsimes, que també li dona el bitllet per participar al proper Campionat d'Europa. Canviant de registre i anant-nos-en cap al cross, hem viscut el Campionat de Catalunya de cross a la ciutat de Vic, una cursa dominada pel fred, dominada també per un circuit força exigent entre pujades, baixades, girs, tancats, una mica de fang que al llarg de la matinal s'anava accentuant. En categoria masculina, Murat El Benouri, guanyador de la mitja de Terrassa la setmana passada, s'adjudicava la victòria, mentre que en categoria femenina ho feia l'atleta Míriam Ortiz, que amb aquesta victòria aconsegueix penjar-se l'or en totes les categories. Pel que fa en el Campionat d'Europa de cross per clubs, o el que també anomenem Copa d'Europa de clubs, disputada al Bufeira, Portugal, aquest cap de setmana, hem de destacar l'actuació de dos equips espanyols, el Club Atletismo Viquila, en categoria masculina, que es penjava l'or gràcies a actuacions com la d'Ayer Lamdassen o Iago Rojo, 5è i 7è respectivament, i en categoria femenina, el Bilbao Atletismo Santucho, que es penjava la plata gràcies a actuacions com la de Trias Gebre, que individualment es penjava el bronze. I fins aquí l'actualitat esportiva.
Actualitat, agenda, consells, protagonistes, material, apassionats. Tots ells a 13, Esports de Fons.
el nostre especialista i enamorat de l'esquimó, estudiant de periodisme a la UAB, exmembre del Centre de Tecnificació d'Esquí de Muntanya. Si el seguiu, veureu que està aprofitant la temporada d'allò més. Ell és en Xavi Palaí i ell ens parla d'esquimó. Xavi, que hem tingut un cap de setmana intens de Copa del Món i no sé si hi ha hagut més coses, però volem que ens ho expliquis.
Hi ha hagut més coses. Si la setmana passada destacàvem la fermesa de Clàudia Galícia, per a l'edició d'avui ens veiem obligats a tornar-la a celebrar. L'esquiadora catalana segueix atresorant plates i solidificant el seu lideratge a la Copa del Món d'Esquí de Muntanya. La temporada enguany està sent, sense cap mena de dubte, de les més estables que ha fet mai. Aquest cap de setmana, durant la tercera cita de la Copa del Món a l'estació d'esquí Super de Bolui, als Alps francesos, ha aconseguit una segona posició a la prova individual disputada dissabte i una altra als sprints, disputats diumenge. En definitiva, 6 plates en les 6 proves celebrades fins ara, uns resultats que la mantenen com a primera en la classificació femenina. La prova individual de dissabte s'ha lluitat sota una intensa nevada que ha obligat els organitzadors a canviar el recorregut per poder garantir unes mínimes condicions de seguretat pels esquiadors. En la cursa masculina, la victòria final s'ha decidit amb un sprint a escassos metres de la línia d'arribada, on Matteo Hidalgin ha aconseguit superar Boscacci amb menys d'un segon de diferència. El francès William Bonmartion ha tancat el podi. Oriol Cardona, per la seva part, aconsegueix arribar a 16è amb menys de 5 minuts dels primers. Que amb menys de 5 minuts de diferència entrin més de 15 corredors denota l'alt nivell de la competició. En dones, Axel Gaixet ha dominat des del principi i amb prou comoditat la primera posició. En segona posició ha entrat Clàudia Galícia i Alba de Silvestro, després d'una bona remuntada al llarg de la prova, ha completat el podi. I com sempre, la modalitat dels sprints de diumenge ens ha brindat un verdader espectacle per contemplar, gràcies a la seva naturalesa competitiva. Una combinació de tècnica, agilitat, força i velocitat en un recorregut molt exigent que ha inclòs un primer tram per lliscar, una pujada amb els esquís a l'esquena i un descens vertiginós fins a la línia de meta. Gestionar acceleracions contínues, posar i treure peix tot fregant les 200 pulsacions per minut i conviure amb els pics d'àcid làctic són els requisits per disputar la final després de superar les classificatòries, els quarts de final i les semifinals. I en aquesta ocasió, aquesta escalada d'emocions l'han pogut culminar el suís Iwan Arnold i la seva compatriota Marianne Faton. En el desafiament masculí durant la final, ha destacat la presència de l'espanyol Íñigo Martínez. Marc Pinsach, per la seva banda, no ha pogut superar els quarts de final després d'una bona ronda classificatòria. En dones, a banda de la segona posició de Clàudia Galícia, també destaca Marta García, que ha fet quarta a punt de tancar el podi. Fins aquí els esdeveniments de Copa del Món. La següent cita tindrà lloc a la Xina, amb la Lake Songhua, el 20, 21 i 22 de febrer. Els esquiadors internacionals tenen, per tant, 2 caps de setmana sense curses de Copa del Món per entrenar de valent. I per a tots aquells amants de la muntanya que heu estat al Cerdanya aquesta darrera setmana, a banda de les abundants nevades que han tenyit de blanc la Vall Ceretana, segur que també us haureu adonat dels forts vents. Unes ventades que no han impedit la celebració de la segona edició del quilòmetre vertical a Cambra d'Asa, una cursa organitzada pel club d'esquí Cerdanya Esquimó Team. La victòria ha estat pel nord català Tituan Huig, amb un temps de 29 minuts i 20 segons en un recorregut de 750 metres de desnivell. Estem parlant d'un ritme de 25 metres de desnivell per minut, un ritme altíssim. En dones també hi ha uns temps estratosfèrics amb la victòria de la madrilenya Fàtima de Diego, que ha parat el crono amb 37 minuts, a menys d'un minut de les dues següents esquiadores que han tancat el podi. Així que déu-n'hi-do quins resultats tenim a les curses locals.
La previsió de temps encara no la coneixem, però el que sí que sabem és que hi ha un bon tou de neu i que l'hem d'aprofitar per al següent cap de setmana. Moltes gràcies.
De res, Aleix.
Trail running, ciclisme de muntanya, triatló, ciclisme en ruta, running, esquí de muntanya. Els esports de fons a 13, esports de fons.
El desnivell, les pedres, els rierols, els senders són el seu hàbitat natural. Ell és l'Aniol Riba. Motivat des que era un nen de 5 anys, mestre de música i apassionat del trail. Ell és el trailman de 13. Aniol, bona tarda.
Què tal, com estem?
Doncs escolta'm, què és el que ens ha deparat el trail aquest cap de setmana?
Doncs mira, aquest cap de setmana, com ja us havíem explicat la setmana passada, es va disputar la segona prova de les Golden Trail Series de Salomon, la Marató del Meridiano a l'illa canària del Hierro. La cursa, que passava per uns paratges realment espectaculars, cingleres i penya-segats abruptes al costat del mar, sumava un total de 42 quilòmetres i 2.600 metres de desnivell positiu. Per ser una illa tan petita, la veritat és que ben trobat el recorregut. A part de la distància marató, també es disputaven 4 distàncies més, 9 quilòmetres, 18, 27 i quilòmetre vertical, aglutinant un total de 1.300 atletes. Déu-n'hi-do. Una desena part de la població de l'illa, perquè et facis una mica la idea
de l'esdeveniment
a l'illa de Hierro, sí. Ara, però, ens tornarem a centrar en la distància de marató, la competició que formava part de les Golden Trail Series i que comptava amb un cartell d'atletes amb un nivell realment espectacular. En la categoria masculina es va imposar l'anterior i vigent recordman de la prova i també campió de les Golden Trail National Series 2018, el noruec Stian Angermund Vik, que va realitzar el recorregut en 3 hores, 40 minuts i 55 segons, rebaixant en 23 segons el seu propi rècord. Potser el fugir del fred i la neu del seu país van contribuir a que volés pel circuit com un autèntic pardalet, o potser és que realment està fort com un bou de càrrega.
Fort
que...
com el vinagre de cooperativa, no, sí, bàsicament.
En segon lloc va arribar el català Eduard Fernández amb un temps de 3 hores, 45 minuts i 25 segons, i tercer va arribar Pablo Villalobos, només 20 segons més tard que l'Eduard. Recordem que les Golden Trail Series són un conjunt de 4 proves i una final, i que per disputar aquesta prova final es sumen els punts dels dos millors resultats obtinguts. Així que entre la victòria de la setmana passada a la Lothian Trail i la segona posició del Meridiano, sembla ser que l'Eduard Fernández guanya molts números per estar a la prova final.
La gran final.
Tant, sí. En categoria femenina, l'avançadora va ser l'exjugadora d'handbol Sílvia Puigarnau, que es va imposar amb molta solvència amb un crono de 4 hores 54 minuts a 17 minuts de la segona classificada. És a dir, molta diferència. Que va ser Fàtima Sant Martín i a 31 minuts de la tercera, Sònia Amat. La Sílvia Puigarnau també es va emportar el títol de Fly Running i també cal dir que havia quedat sisena la setmana passada a la Lothian Trail. És a dir que...
Està fent una reconversió de handball a trail running, que és,
és
curiós, això.
Increïble. En definitiva, una prova amb molt nivell, molt disputada i una altra vegada de rècord. I és que cada vegada més gent s'anima i es posa en el món del trail running. Més participació, més exigència, més coneixement, més experiència i atletes cada vegada més preparats per aconseguir autèntiques barbaritats. No seran els únics rècords que seran batuts aquest any, de ben segur. Ho anirem explicant. I avui també us vull explicar l'aventura de l'actual campió de l'Ultra Trail World Tour, l'atleta Pau Capell. És una aventura que tenia pensada per disputar-la ara l'1 de març, però l'ha hagut de posposar. Tot estava previst perquè marxés ara l'1 de març a la Lapònia per completar 255 quilòmetres en 4 etapes, amb temperatures de 30 sota 0, neu, gel... Un projecte personal per protestar contra el canvi climàtic amb el nom de Save the Arctic. El recorregut simula el viatge que han de fer cada any els ossos polars per mantenir-se sobre el gel quan aquest es fon, i lamentablement, com tots sabem, cada any se'n fon més quantitat i amb més rapidesa. Una molt bona iniciativa per reivindicar aquesta gran xacra de la nostra societat, el canvi climàtic, del que tots hem de ser conscients i conseqüents, no només per supervivència, sinó també per poder seguir gaudint de la nostra passió, la muntanya. Com comentàvem, tenia previst marxar l'1 de març, però ho ha aplaçat fins al novembre per poder-se centrar bé en aquesta temporada, així que segur que donarà el callo fort, perquè si es centra ara, ja és campió del món actualment, si es centra només en fer això, espectacular el poc capell la temporada que farà. I ja per acabar, volia comentar una molt bona notícia, i és que la Western States 100, la mítica cursa americana de 100 milles, ha anunciat que obre la porta de la seva competició a persones trans, declarant vàlid el sexe que argumentin els i les inscrites. Ens n'alegrem i celebrem que cada vegada les persones i organitzacions obrim més la ment i facin i fem de l'esport i la nostra societat un espai per a totes i tots.
Molt rebé, Déu-n'hi-do, el guanyador de l'any passat va fer, em sembla que van ser els 160 quilòmetres a 5.15 o 5.29, va ser una animalada, una barbaritat, que vam seguir-la ja des d'aquí a 13, i celebrem doncs que tothom se'l tingui i pugui ser com vulgui a tot arreu.
Per suposat.
Doncs fins la propera, Aniol.
13. Esports de fons.
Toca posar-se les piles, i qui en sap un munt de piles i de consells és el Marc Gorga. Per això, avui ens dirà com ens les hem de posar.
Avui parlarem dels mètodes d'entrenament de la resistència que existeixen. Es divideixen en tres grans grups: el continu, el fraccionat i el de control. El primer de tot, el continu, es caracteritza per estar format únicament per una sola sèrie, realitzada sense descansos. Per exemple, córrer 45 minuts, nedar 1.500 metres, etc. Dins d'aquest mètode, podem diferenciar entre mètode continu harmònic, on l'esforç es realitza d'una intensitat constant, i el variable, on la intensitat de l'esforç va variant. A més, el mètode continu pot estar acompanyat de dos adjectius: intensiu, que vol dir que predomina la intensitat per sobre del volum de la sessió, o extensiu, on és al revés, predomina el volum per sobre de la intensitat. Al mètode fraccionat, La principal diferència que presenta amb el primer és que hi ha més d'una sèrie amb descansos entre els esforços. Aquí podem diferenciar entre el mètode intervàlic i el de repeticions. En l'intervàlic, la recuperació és incompleta i ho classifiquem en curt, màxim 2 minuts de duració, mig, que és quan dura de 2 a 10 minuts l'esforç, o llarg, quan dura més de 10 minuts. Igual que el continu, també pot portar els adjectius intensiu o extensiu. El mètode de repeticions es diferencia de l'intervàlic perquè la recuperació entre esforços és completa. Llavors ho anomenem descans en lloc de pausa. Fem la mateixa subdivisió. Curt, en aquest cas màxim 30 segons, mig, entre 30 segons i 1 minut, i llarg, entre 1 minut i 2 minuts i mig. L'últim dels mètodes és el que intenta reproduir les característiques de la competició. El mètode de control el podem fer servir fent una simulació de la pròpia competició o un mètode modelat amb les seves variants, com per exemple les conegudes sèries trencades, on es corre la mateixa distància que en la competició, però amb petites pauses entre sèries.
Entrenament, psicologia, competició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Un zamorano que s'ha fet sabadellenc, un amant del producte sostenible, de l'equilibri dels gustos i de l'honestitat amb el menjar. Ell és el xef del producte del quilòmetre zero i del menjar honest i bo. I ell també és el xef de 13 que ens explica receptes sanes per cuidar-nos millor i estar més bé per fora.
Cuida't, nutrició, entrenament i salut.
Javi Fidalgo, bones, com estem?
Hola, Aleix, molt bé.
Escolta'm, avui hem tingut a la redacció de 13 una unanimitat davant del que sabíem que ens vindries a parlar, perquè quan hem dit el que ens parlaries, que és el salari, la veritat és que no, així com pel nom, massa no ho posem, ni idea. Amb això, veus, hi ha hagut unanimitat. Hi ha d'altres coses que no, però amb això sí. I volem que ens expliquis una miqueta això, que per què aquesta recepta, per què és el salari, primer de tot, bueno, i què és el que podem fer amb el salari.
Vale, lo primero, el salari està de temporada. Es verdad que es muy desconocido, pero se utiliza, últimamente lo utilizamos de aquí a 15 años, sobre todo en lo que es España, se utiliza más. Antes se utilizaba solo para dar de comer al ganado, como burros, caballos. Lo que pasa que, bueno, aquí nos llegan cosas un poco más tarde, o quizás las utilizamos de otra manera, pero desde el siglo XVIII ya lo utilizaban en Holanda, en Francia, en Reino Unido, para el consumo, y es, la verdad es que tiene unas propiedades espectaculares.
El salari, en castellà, com es diria aquesta, què és això? Com
apio se nabo o apio rábano.
Ah, sí, apio rábano, apio nabo.
Apio nabo, se conoce más como apio nabo, pero bueno, el celery seguramente viene de la lengua inglesa.
Y nosotros lo hemos introducido, dices, que hace 15 años.
Sí, unos 15 años, una cosa así. Que lo consumimos realmente y todavía la gente no lo conoce.
Bueno, nosotros no lo conocíamos.
La forma es un poco extraña, la verdad. Es un poco alienígena. Es un bulbo, una raíz, de donde crece el tallo del apio.
Vale.
Lo que pasa que utilizamos el apio...
Que té molt bones propietats, l'api.
Sí, exacto, pero el bulbo es lo que le da la vida al tallo, a lo que es el apio. Entonces,
per tant, és un aliment bo.
Es un concentrado de propiedades, lo que es el bulbo, la raíz del apio. Tiene grandes cantidades de potasio, y todos sabemos lo que significa eso para el deporte. Es una fuente de recuperación muscular muy, muy buena, en caso de grandes esfuerzos físicos, y ayuda a combatir la retención de líquidos. También posee buenas cantidades de calcio, fósforo y vitamina C, por lo que tiene un gran poder depurativo contra infecciones y virus. Es expectorante, digestiva y ayuda al sistema cardiovascular. Casi nada. Si juntamos eso a lo que significa para el deporte, es barato. El kilo está sobre 1,20€, 1,15€, una cosa así.
Carai.
O sea que... Para los que no son gaire fans de las verduretas, ¿quin gust estarían parlando?
A ver, tiene gusto a apio. Lo que pasa es que es más suave que el apio, anisado, y lo bueno que tiene que la textura lo puedes trabajar como una patata. O sea, lo puedes cocinar de la manera que tú quieras, al horno, asado, hervido, al vapor...
Por lo tanto, tiene una de marge de poder treballar-hi
i te'l pots, ostres.
Exacto.
Ei, això és interessant,
Xavi. I molt fàcil.
Truca a la teva mare i digue-li. Bueno, no, segur que ens està escoltant.
Digue-li. Segur, segur.
Escolta'm,
és difícil encontrar-lo.
Ah, vale.
És difícil encontrar-lo.
Alguna pega havia de tenir, clar, el superaliment estrella que ens portaves avui, alguna pega havia de tenir.
Lo que pasa es eso, que como la gente no lo conoce, las tiendas de frutas y verduras no lo suelen traer a diario. Pero si tú hablas con el propietario de la tienda, al día siguiente lo tienes, la cantidad que tú quieras. Y por una parte es mejor, porque si te lo trae de un día para otro, no lleva 5 días en la tienda, o sea, está más del momento.
No sé, que ara tots els oients farem... De fet, has de pensar que a partir d'ara la Pionabo serà el producte estrella d'aquest final d'hivern primavera, i això pujarà.
Exacte. Clar
que sí. Bueno, bueno, compreu. A Pionabo / Salarí. Cadascú que li digui com vulgui. Escolta'm, i què podem fer amb aquesta bestiola? Què és el que podem fer? Mira, què ens proposes tu?
Jo...
Partint de la base, que ja saps que som el Xavi i jo molt cuinetes no seríem, l'Aniol
més o menys.
Mira, yo traigo una receta, como siempre, sencilla y de mis favoritas, como he dicho. Sería una crema de celery que lleva unos portobelos simplemente marcaditos.
Aviam, portobelos. I això a part del portobello road, què és un portobello?
Un portobello és una espècie de champiñón que tiene más aroma, más sabor. También se encuentra
això,
muy fácil. Però
vull dir que això, la gent que sou cuiners i la gent que va comprar als llocs normals, és fàcil de trobar. Un portobello.
Sí, un portobello, sí.
Vale.
Es la forma és com el champiñón, però lo que pasa que és un color más marrón, no és blanquecino.
Vale, això ho sabíeu vosaltres?
Jo sí.
Carai, i tu què?
La primera notícia.
No? Veus, el cuinetes de l'Aniol, si tu ho sabies. Vale, és a dir, una crema del celerí amb portobellos, oi?
Sí.
I què més necessitem?
Bueno,
Això, fes-nos la llista, que nosaltres apuntem, traiem bolis,
exacto.
I apuntem què és el que hauríem de fer. Una receta, perquè d'aquí què surten? Perquè això de cuinar un dia i fer per diversos dies, aquí què...
La receta que traigo es más o menos para unas 6 personas o 5 personas.
Perquè això es pot congelar, llavors, si la fas.
Se puede congelar perfectamente.
Cuines el dissabte o el diumenge, fas les racions, ho congeles i ja està.
Oh. Sí.
Escolta'm, has vist? No només el celerí t'està posant llum al camí, tu també, avi. Això és fantàstic. Va, digue'ns quins ingredients necessitem.
A veure, haría falta 1 kilo de celery limpio y cortado a dados.
Perfecto.
Es importante limpiar bien, pelar la piel... Porque es una raíz muy rugosa, entonces se queda la tierra muy metida.
Que no queden aquelles cosetes marronetes, ¿vale?
Exacto, sí. Y tiene, en la parte de abajo, tiene como raíces donde se introduce mucho la tierra, entonces hay que limpiarlo muy bien. 300 gramos de patata agria, limpia y cortada también. Yo digo patata agria porque
sí, m'has vist la cara, oi?
Es una variedad, también se encuentra muy fácil. Es una variedad que es muy todoterreno y es buenísima. Sirve para todo.
Tu ets conscient que quan compri el portobello i la patata agria em pensaré que sóc el master and commander dels cuiners.
No, pero esto es... A ver, en cuanto leas los carteles y si no preguntas a la persona de allí...
Vale.
No hay ningún problema, es bastante común. 3 dientes de ajo laminados, 1/2 vaso de aceite de oliva extra virgen, 100 gramos de champiñón portobello cortados a cuartos... Agua mineral, la cantidad suficiente, sal y pimienta blanca.
Perfecto.
Vale.
Para... ¿Y ahora cómo trabajamos? Va,
sí, para venga. Elaborarlo, a mí me gusta así. Yo lo que hago es servir el celery...
Pensa que nosotros farem com tu ens ho diguis.
Yo hiervo el celery en una cazuela y la patata en otra cazuela, aparte, con el agua mineral.
Claro, oita.
Le pongo sal a las dos aguas y le pongo más cantidad de agua al celery porque si me sobra caldo... Es espectacular. El caldo del celery es espectacular. Solo
aquest
con sal.
Caldo el podríem aprofitar per allò d'aquell caldo de la recepta de la setmana passada?
Lo que pasa que este caldo es bastante potente a este tipo de hortaliza. Entonces
vale.
Cambiaría bastante el sabor de la otra receta.
Vale.
Primero hervimos las dos elaboraciones, la patata y el celery, por separado, y ponemos los ajos laminados con el aceite de oliva.
Uh-huh.
A una temperatura que se confiten, que aunque cojan un poco de color, que no lleguen a dorarse demasiado.
Sería muy baja temperatura.
Exacto.
Vale.
Cuando tengamos la patata hecha, blandita, el celery estará seguro, porque
vale.
Es más dura la
Son
patata.
Son unos 12 minutos, ¿no? La patata, más o menos, ¿o qué?
Depende de los trozos, claro. Pero bueno, no es bueno cortarlo muy pequeño,
vale.
Porque al final suelta todas las propiedades
sí.
En el agua.
Vale. Tenim els alls confitant-se. Què fem?
Exacto. Cuando está la patata ya hecha, sí, ya tendremos el celery también.
Perfecto.
Escurrimos el celery y la patata.
Perfecto.
Y lo meteremos en un vaso de batidora. Lo que hay que hacer es utilizar solo el agua del celery. El agua del celery y el aceite con los ajos confitados.
Perfecto.
Y se tritura todo. Se tritura hasta que quede un emulsionado. El aceite lo que ayuda es a emulsionar y nos queda una textura
molt
cremosa.
Jo m'estic imaginant, perquè com que menjo el que cuines a vegades, sí, jo m'ho puc imaginar. No sé si em sortirà així, però me'n faig idea.
Queda agradable, la textura és agradable. Coge aire i emulsiona i molt cremosa.
Clar, i a més no estem utilitzant ni mantegues ni cap cosa d'aquest. I està fent la seva mateixa molt bé.
Sí. Aceite de oliva. Después lo que haremos en la misma sartén donde hemos confitado los ajos, nos quedará una capa de aceite de oliva donde hemos confitado. Pues allí marcaremos el champiñón portobelo a cuartos.
Perfecto.
Y simplemente es emplatar y colocar los champiñones encima.
Ah, vale, perfecto, como si fuesen los crustillons.
Sí, bueno, otra opción es ponerle crustons, o sí, no sé cómo lo decís,
sí, sí,
aquí,
sí,
o
crustons, sí,
picatostes, sí, sí, crutons.
Sí.
Bueno, es una buena opción. Un aceite aromático, un aceite que puede llevar alguna hierba, tomillo, albahaca, para dejar unas gotitas, eso siempre le viene genial a las cremas. Incluso algunas semillas tostadas.
Encara ho fer. Ja ho tenim, no, ara? Ja ens el podríem menjar?
Exacto.
I escolta'm, això en 30 minuts ja tenim llest.
Incluso menos.
Ostres,
incluso
fantàstic.
Menos.
Escolta'm, Javi, moltes gràcies. Aquesta m'ha agradat perquè l'he vist com superfàcil. A més, m'ha semblat superinteressant les propietats que tenia el senyor Apio Nabo, tu.
Intentaré lo que traiga que sea fácil. Fácil de hacer, rápido y que sea bueno y efectivo.
El repte que et posarem ara també és que amb la Sandra Sardina, la nutricionista de 13, farem que et posi uns ingredients que digui i et tocarà fer tu llavors una recepta pensant en aquests ingredients, que segur que caseu segur.
Me parece bien.
Escolta'm, Javi, fins la propera.
Nos vemos la semana que viene.
13. Esports de fons.
Repassem la previsió de la meteo per als propers dies gràcies al Servei Català de Meteorologia.
Molt bones, aventurers. Com sempre, al Meteo 13 et portem la informació del temps durant els dies de descans perquè els puguis aprofitar. Divendres i dissabte, dies ben plàcids. Val la pena aprofitar-los, encara que estones els núvols alts puguin ser força presents. I jugera entre els 2.500 i 2.700 metres, més cap al Pirineu, i els 2.800-3.000 metres cap al sud. Diumenge al matí, sense problemes, però es notarà un increment dels núvols per ponent i un reforç progressiu dels vents dels cims del Pirineu i el Prepirineu, però també a altres sectors com l'àrea culminant del Montseny. De cara a la tarda, a l'Alt Pirineu Occidental, als cims de l'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars, ja tindreu boires als cims. El vent es farà notar força, ratxes màximes superior als 50-60 km/h i amb vent cada cop més fred. Esperem que aquestes perspectives meteorològiques tan atractives no us despistin si el vostre objectiu és l'alta muntanya i voleu gaudir de la neu caiguda de les darreres setmanes. No us refieu del bon temps, ja que ha caigut molta neu i el vent, la humitat, la variabilitat tèrmica i fins i tot la pluja han fet també la seva feina. Aquesta és tota la informació proporcionada fins al moment per al Meteocat. Els hi agraïm la col·laboració. Disfruteu de les vostres activitats.
13. Esports de fons.
I fins aquí el 13 d'avui. Hem repassat l'actualitat del món de l'atletisme, l'esquimo i el trail. Hem escoltat consells per preparar-nos millor i hem après a fer cuina amb productes saludables i de quilòmetre zero. Recordeu que podeu seguir-nos i podeu escoltar totes les temporades de 13 a les nostres xarxes socials. @13esportsdefons. 13 és el programa setmanal dels Esports de Fons, produït a Ràdio Sabadell, on repassem tota l'actualitat amb la nostra particular visió i on trobareu consells de nutrició, entrenament, psicologia i material. L'equip tècnic de 13 d'avui l'han format Toni González i el Genís Vega. I sóc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels Esports de Fons als micròfons de 13.